Les 11 i 6 minuts i mentre una part de l'equip, el que estava fins ara a Estrasburg amb la Mònica Terribas al capdavant, doncs comença a recollir per començar aquest tour que hi definia el Ramon Solsona. El Mònica, un tour que cada dia en un lloc diferent, primer a Madrid, avui a Estrasburg, i ara doncs plega amb veles d'Estrasburg per poder arribar a temps, tot i que arribaran molt tard, però demà hi seran a l'hora, segur, a València, perquè demà fem el programa tot ja sencer des de València, amb motiu de la final de Copa a València. Doncs nosaltres hem de continuar aquí el programa. Ens queden per endavant encara dues hores i aquest dia de la setmana i aquesta hora implica saludar l'Albert Murillo, el Genís Roca i l'Albert Cuesta perquè arriben els clicats. Bon dia a tots tres.
Bon dia. Bon dia.
I ja que som a les portes de dies festius per a molts, per a uns quants, especialment els quatre específics de festa de Setmana Santa, em sembla que la tecnologia també ens pot ajudar a planificar i a gaudir d'aquestes mini vacances. This is your traveling song, and I hope it sees you well. Webs, aplicacions, consells tecnològics que ens arriben de la mà de tots tres. D'entrada, Albert Cuesta, crec que et portes recomanacions, no sé si alguns consells ja, en matèria de tecnologia.
Tinc dos consells per la gent que afortunada que marxa de viatge. El primer és estar relacionat amb que si parlem de vacances, normalment en molts casos parlem d'anar de viatge. I si el vostre inclou reserves d'avió d'hotel, us convé, jo crec que us convé anotar totes les dades abans de sortir amb una aplicació mòbil específica. Jo en tinc diverses recomanades. Una es diu Tripit, l'altra es diu Worldmate i l'altra es diu BlackBerry Travel. Per què? Per tenir a mans els horaris, els localitzadors, les confirmacions de reserva, els números de seient i els telèfons on t'haureu de trucar en cas de complicacions.
Que això sempre està bé.
A vegades... Llavors, hi ha moltes d'aquestes aplicacions que, a més, us avisen en cas de retards o anul·lacions, que és una cosa que també acostuma a passar, i us diuen la porta d'embarcament abans de que surti a les pantalles de l'aeroport.
Ah, sí?
Sí, això passa.
Per tant, no, connecta... no veus corredisses pel mig dels passadissos per arribar.
Tu, quan estàs passant el control de passaports, el de seguretat, ja saps que has d'anar a la porta B27, i això abans de que surti a la pantalla de l'aeroport. Això és perquè es connecten a la mateixa base de dades que els de l'aeroport, però no hi ha algú esperant a aprovar aquella informació que es faci pública. Segon consell, si viatgeu a l'estranger, amb aquests temps que corren, segur que us voldreu connectar mentre sou
a
l'estranger.
Aquest és un gran problema,
Llavors, la recomanació és aneu amb compte, perquè si haureu sentit que la Comissió Europea ha aprovat que desapareguin els suplements per itinerància, allò que se'n diu el roaming, però això encara els estats no ho han portat a terme. I, de fet, hi ha estats com l'Espanyol on les operadores s'estan fent molt al ronso, perquè com que som molt receptors de turistes hi tenen molt a perdre. Llavors, per no haver d'anar buscant cobertura wifi, que és el que fa la gent que no vol pagar internet mòbil a fora, el més pràctic és comprar, quan arribis allà, a l'aeroport, comprar una targeta de mòbil de prepagament, amb connexió a internet. Llavors, la poseu amb el telèfon, com que ens aneu en grup, la poseu al telèfon de la persona del grup que tingui el mòbil amb més bateria, i llavors que tots els altres viatgers, els familiars o tots els membres del grup, es connectin al mòbil de la persona que té la targeta de mòbil via wifi.
Llavors, d'aquesta
manera, compartint la connexió via wifi, podreu fer servir normalment el correu electrònic i el WhatsApp. I llavors, això sí...
T'estalvies en surts després, no? Quan arriba la factura.
Exacte. Si heu de parlar o de pujar fotos, parlar per Skype, per exemple, espereu-vos arribar a la wifi de l'habitació de l'hotel.
Si estàs unes horetes sense connectar-te, tampoc passaria res, no?
Hi hauria gent que diria que té un problema.
Al final sembla impossible, no?
Però sí, allò, tu vas de turisme, fas una foto, no sé què, i vols explicar-ho. Doncs, si un dels membres del grup té una connexió mòbil a internet i la comparteix amb els altres, tots es poden connectar sempre que siguin moderats amb el consum. És a dir, que per això dic de fer servir aplicacions de text, com el WhatsApp o la missatgeria, el correu electrònic, i no fer servir aplicacions que consumeixen molt, com per exemple posar-se a pujar fotos o posar-se a mirar vídeos al mig de la Piazza Navona.
Hi ha una cosa bàsica que potser molta gent sap, però d'altra encara no, que hi ha una cosa que t'has de treure del telèfon per no tenir ensurts després, que és allò de la itinerància de dades, bé?
Sí, efectivament.
Perquè això, si algú va
això,
de...
Tens tota la raó, he oblidat dir-ho. O sigui, que la gent es connecti a la wifi havent desconnectat abans les dades del mòbil, exceptuant l'únic mòbil del grup que està connectat a internet.
Clar, perquè tu pots dir, jo no gasto res,
no em connecto
enlloc, però el mòbil és tan intel·ligent que es connecta sol,
De fet, els mòbils, els sistemes operatius moderns, en principi, li haurien de donar preferència a la wifi quan n'hi ha que a la connexió mòbil. Però per si no ho fa, el que heu de fer és, abans de pujar l'avió, abans de pagar el mòbil per pujar l'avió, perquè encara l'heu de pagar, per cert, desactivar la connexió mòbil de dades, internet mòbil.
I així evitarem ensurts, i així evitareu, i així ens podem
evitareu
connectar.
El que acostuma a provocar els ensurts més grans, que són, no són les trucades de veu, no, sinó les connexions de mòbil, les connexions d'internet mòbil.
Que es connecta sol moltes vegades, no? El telèfon
sí,
sense
que tu... Els telèfons mòbils es connecten sols per actualitzar el correu, per actualitzar el Twitter, el Facebook, quan reps un missatge a WhatsApp, aquest tipus de coses.
I per espiar-nos, esclar.
Esclar, se'ns havia oblidat. Això pels que tenen la sort de poder marxar, d'aprofitar algun d'aquests dies i marxar i tenir aquestes aplicacions. Però i pels que venen, Albert? Un exemple recent relacionat amb el turisme, que és un nou portal, no?
Sí. Pels que venen i pels que ens quedem, per exemple.
Exacte, també.
Catalunya.com. Això es va presentar al Fòrum Turístic fa relativament poc, fa unes setmanes, i de fet és la primera plataforma de venda de combinats de viatges d'una administració pública, perquè la Generalitat hi està absolutament abocada. Uh-huh. I el que diu la Generalitat és que no ve a fer la competència a les petites agències sinó no. que precisament el que fa és donar un canal nou a petites agències que no tenen la possibilitat de poder publicitar els seus paquets perquè surtin allà. I la gràcia és que, a més, podem trobar-nos ofertes, sobretot de la Catalunya interior, perquè el que volen és potenciar el turisme en aquesta banda. I la veritat és que està molt bé, m'agrada molt que s'hagi utilitzat el catalunya.com i podem trobar-ho en català, en castellà, en anglès, francès, alemany i rus. I de moment hi ha poques ofertes, potser n'hi ha 15, però sí que van variant i hi ha ofertes que estan força bé i fins i tot jo les recomano per famílies que es puguin quedar a Catalunya aquests dies, que mirin perquè segurament si volen viatjar i fer-ho d'una forma, doncs, evidentment, com una agència de viatges més o menys programada, pot estar molt bé i pot ser una bona
això
solució.
Això inclou, per exemple, un hotel i alguna activitat, àpats inclosos...
És com allò quan jo fa molt temps que no ho faig, però allò que fèiem que directament ens donen el paquet sencer. I la veritat és que de preus, sobretot, com que si som d'aquí, podem trobar preus que estan força bé. Tot a catalunya.com.
Molt
ja
bé.
Et dic, fa 3 setmanes
clar,
que funciona.
Clar, això pot ser que potser avui ho mires i no hi ha segons quines ofertes, i d'aquí 2 dies
correcte.
Doncs hi ha ofertes noves, i si tu vas a l'última hora i no saps què fer i mira, et vols una idea d'última hora, potser la pots trobar
sí,
aquí.
Sí. I a més la Generalitat va comentar que és la primera vegada que una eina d'aquest tipus la gestiona una administració pública, sí. Cosa que és bastant curiós, no? Que no s'hagi fet. I bé, serà qüestió d'anar veient i realment si té vida aquesta pàgina.
Escolta'm, Genís, clar, hi ha coses que diem que probablement molta gent sap, però ara dèiem això de la itinerància de dades que molts altres potser no saben. Hi ha molta gent que sap com funcionen les reserves per internet, però d'altres que no, perquè fins ara els hi ha fet un altre, o no se n'han preocupat, i la crisi o les ganes de fer la seva fa que ho intentin. Podem explicar allò, com funcionen les reserves per internet? Perquè també té el seu què.
Té marro, perquè és una cosa tan tonta i a la vegada tan òbvia, però jo, pel meu gust, poc explicada, que és, si tu cerques ara, per exemple, hotel a Washington, i la cerca la fases a Barcelona, et sortirà un preu. Si la cerca la fessis a França, probablement et sortiria un altre preu. I si la cerca la fessis...
El mateix hotel,
les mateixes nits, la mateixa habitació, tot igual. I si la fessis a Michigan, tindria un altre preu. És a dir, companyies aèries i hotels ofereixen diferent preu en funció de l'origen de la visita que estan rebent.
Però per què?
De la visita d'internet, vull dir.
Que a segons quin lloc del món hi ha més diners per pagar que segons quin altre?
Per exemple, tu ets un hotel de Barcelona i tens previstes un 20% d'ocupació hotelera d'alemans.
Sí.
I ja el tens cobert, el 20% d'alemans. El següent alemany pues, és més car o és més barat, ho decidirà. En canvi, si està per sota de les seves expectatives, ell fa accions comercials amb el públic alemany, no amb el públic francès.
Clar. De manera que, em deia el Ximo, si tu tens un amic que viu en un país llunyà, li pots dir, escolta'm, reserva'm aquests dies per aquestes nits.
Per exemple, jo ara estic...
Igual clar, el preu és molt més econòmic que el que jo pagaria des d'aquí.
No ho dubtis, o més car.
O més car, depèn del lloc, clar.
Però hi ha diferències de preu. Per exemple, jo ara per feina estic viatjant molt a Colòmbia, és tan diferent consultar el preu Barcelona-Colòmbia
sí.
des de Barcelona
sí.
que el preu Barcelona-Colòmbia des de Colòmbia, no té res a veure. És molt més barat des de Colòmbia.
I així ho fas.
Jo ho faig.
Això ho fas?
Home, és però... que som catalans. Aquí
home, som espavilats. Som catalans. No comencem amb els tòpics.
Ah, no, no és un tòpic.
Som espavilats, no?
Pues sóc estalviador.
Som espavilats. Ja està el valencià dins, sí, som catalans.
I... Llavors, aquí podríem aplicar petites tècniques. Això passa en hotels, passa en companyies aèries, és sabut i és normal, diguéssim. És una tècnica comercial. Tu tens avantatges i descomptes o promocions o expectatives en uns mercats i no en uns altres, i apliques diferents preus. Llavors, el que pots fer, i aquí espero que l'Albert Cuesta ens pugui ajudar, és agafar i dir, li pots dir al teu ordinador, fes veure que estic a Colòmbia?
Ah, això?
Podem
enganyar?
Podem fer-ho. Això és el que està fent la gent que es connecta últimament a Netflix amb aquests serveis de descàrrega de vídeos i de sèries, de pel·lícules amb streaming per internet. Normalment el que fan és simular que estan als Estats Units perquè la connexió no és directa, sinó que passen per una web que es diu un proxy, tècnicament, que elimina la informació geogràfica. Llavors, amb el cas que diu el Genís, podem connectar-vos, per exemple, amb una web que es diu Witopia, amb doble B.
Witopia.
Podem posar al blog del programa, que el que fa és anonimitzar la teva la procedència de la teva connexió.
I no saben on
és. És més, tu
no
pots...
Ets enlloc.
No ets enlloc.
No,
ets a tot arreu.
Concretament, amb aquesta, és una web que sembla que costa $50 l'any, que els estalvies de sobres amb aquesta, amb l'estalvi que obtens. Tu pots triar des de quin país vols connectar-te, perquè aquesta gent tenen servidors distribuïts per tot el món i vols dir, escolta, jo ara vull ser, com tu deies, colombià, però estàs a Barcelona.
Sí.
És que hi ha coses d'aquestes de les reserves de vols.
Massona.
Sí. Les reserves de vols aquestes també... I arribes al punt en què tu et connectes a la web de la mateixa companyia aèria amb cada país i els preus són diferents. És a dir, tu et connectes a Air France, França, i el preu és diferent que Air France, Estats Units o que Air France, Espanya.
Clar, però si dic una mica a París i li dic que em demani el bitllet, me'l pot comprar igualment. Des d'allà, sortint a Barcelona, i constarà que l'està comprant des d'allà, encara que l'origen del vol sigui a Barcelona.
Tu ets a París. I dius, vull un vol Barcelona-París.
Potser surt més car.
Tu ets a París i dius, vull un vol Barcelona-París. I et sortirà un preu. I tu li dius al teu amic,
Pierre,
què t'ha sortit? I ell te diu, 125 euros. 125 euros. I tu després mires des de casa teva, ho mires i dius...
Sí, això es pot fer la prova, no? Si tens una mica en algun lloc, de dir, va, ara, tal dia, tal hora, quedem per mirar hotels a tal lloc o vols a tal lloc. A veure què et surt a tu, a veure què et surt a mi, no?
No està escrit al lloc que tu hagis de sortir sempre del lloc on vius. És a dir, tu pots ser un ciutadà de París que ha vingut a Barcelona amb cotxe i vol tornar a París des de Barcelona.
Exacte.
Això és legal, no? Estem parlant que no tindràs mai cap problema quan ensenyis el bitllet comprat d'aquesta forma? No està perseguit?
Això està comprat a...
Sí. No hi ha cap problema. És un bitllet a nom teu, comprat i pagat. No té cap problema. I tampoc és il·legal que ells facin aquestes diferències de preus, perquè pot semblar, sembla molt així, molt marrullero, però és una estratègia comercial. Tu vols potenciar el mercat asiàtic i en canvi, el mercat francès el tens ja saturat i apliques diferents preus.
Perquè volen que hi vagin gent d'aquí, per entendre'ns.
No està escrit enlloc. Tothom sap que els bitllets d'avió a l'últim, al last minute que diuen, són més cars o més baratos, o que els bitllets d'avió diuen fem-ne via a tancar les vacances, que si no els bitllets es disparen de preu, etc. Tothom sap que aquest és un mercat continu. Mm. És com un mercat variable.
No, que en 5 minuts pots trobar bitllet o deixar de trobar-ne o molt
preu,
més
o altre,
car o al contrari. De cop i volta dius, què ha passat aquí?
Aquesta variable no té només... Aquesta variació de preu no depèn només de si falten 5 minuts o 5 dies per la sortida de l'avió, sinó que també té una altra variable que és...
Des d'on fas la cerca.
I si em permeteu, hi ha una altra variable més, que és el grau d'interès que has demostrat tu per aquell viatge. És a dir, si tu consultes molt sovint un determinat trajecte, al final et van pujant els preus fins al punt que tu dius, escolta, el compro ja perquè no em puja més el preu.
Sí, pesada, compra'l, vols dir, no? La màquina et ve a dir, ets molt pesada, ho has mirat 10 cops, no et decideixes, doncs ara...
Però també té una solució, això.
A quina?
Esborrar les galetes, allò en diuen les cookies del teu navegador, perquè la pròxima visita que facis a la pàgina web de reserves de la companyia consideri que és la primera, que ets un nou client, i que no se'n recordi de que tu hi has entrat repetidament a consultar aquell trajecte.
Que difícil és viatjar, sí.
És que ara m'esteu estressant.
Tu t'ho mereixes perquè viatges molt.
El museu convoca els operaris per treballar de nit.
Demà és dia. Sí, el Genís no ens fa cap ràbia, perquè ja viatges prou, no? Ha vingut a dir això l'Albert,
sí,
em sap greu, eh?
Sí, ha vingut a dir això, ja ho he
entès. Escolta, un cop aconseguim això, arribar al destí, doncs hi ha moltes maneres de gaudir de la nostra visita, per exemple, en una ciutat concreta triada, no?
Uh-huh.
I, Albert, si parlem d'aplicacions que ens ajuden a disfrutar, per exemple, de museus, no?
Sí.
De llocs molt específics de cada ciutat.
Sí, sí, hi ha una aplicació que en soc fan, a més l'han fet tres catalanes, que són unes llicenciat en informàtica, l'altra llicenciada en química i l'altra en geografia i història, i han fet una aplicació per iOS i per Android que es diu Musguide.
Musguide,
exacte.
Musguide, molt bé.
Està molt, però que molt bé, i a més està molt ben treballada. En aquesta és gratuïta, ens la podem descarregar i ens regalen una guia.
Sí.
Cada guia costa...
D'un museu.
Sí. En aquests moments en tenen uns 15.
Uh-huh.
I ells el que fan és treballar molt, és a dir, tu quan vas a un museu, el que pots fer és doncs demanar
l'audioguia, no? Que estàs enganxat amb allò de l'orella.
Correcte. O mirar si a Musguide tenen doncs la guia d'aquell museu, descarregant-nos-ho per 2,50 €, i la veritat és que la informació és molt més detallada i molt més treballada que no pas la que segurament ens puguem trobar als museus. I no només això, sinó que, per exemple, me la vaig descarregar ahir i em van regalar una visita guiada pel Parc de la Ciutadella. És espectacular, perquè hi ha un mapa, hi ha geolocalització, i et va dient, i et va explicant, fins i tot també en veu, cadascun dels monuments i coses interessants. I la veritat és que és una iniciativa feta per aquestes tres noies que penso que va fins i tot avançant, és a dir, és molt curiós perquè hi ha doncs, guies que ja no existeixen, estan a l'arxiu, però el museu ja no fa aquella acció que havia fet, la pots descarregar, però ja no la pots veure físicament...
Clar.
I et dones compte del treball que fan diàriament doncs donant un servei que els mateixos museus no el fan. I està molt bé, es diu Musguide.
Algun exemple així que tinguis a la memòria, a part d'això que s'ha explicat a la Ciutadella, que puguem
trobar?
Sí,
hi ha el Museu Egipci, per exemple, que a més és tan dens aquell museu i hi ha una informació molt, molt, molt grata i que està molt bé.
Però la Setmana Santa no només són vacances, eh?
Efectivament.
No només, Albert.
No, en absolut. O sigui, no hem d'oblidar mai...
La gent que penca i penca molt,
sí,
o
sí,
molt
sí,
més
sí.
Que durant la resta de l'any.
Però fins i tot, exacte, no n'oblidem que els dies que venen tenen un origen religiós i també hi ha aplicacions mòbils que el tenen en compte. Per exemple, hi ha una aplicació per iPhone que es diu Magnificat, que em mostra l'Evangeli del dia, et proposa meditacions i fórmules
sí.
Per beneir la taula i oracions per cada tarda.
Això com es diu?
Magnificat. Llavors, aquesta aplicació costa 1,59 € mensuals perquè et van actualitzant les activitats religioses de tot l'any, però aviam, i ho podràs fer de franc.
Serà no, perquè no vols.
Perdona, no podràs fer-ho perquè tens un Android i només és per iPhone, que això penso que és un error per part seva, però és així. En qualsevol cas...
Això és elitista.
És elitista, efectivament.
Només per iPhone.
Sí. Llavors, el que us deia, perquè t'ho vagin actualitzant has de pagar 1,59 € cada mes, però per la Setmana Santa ho teniu resolt perquè el primer mes és de franc.
Sí. És a dir, tu pots optar per tenir-ho ara i si després...
Nostres, ara els nostres oients amb iPhone es descarreguen el Magnificat, tindran tota la informació necessària per
si no...
complir amb les obligacions religioses de la Setmana Santa.
Si no, en el dinar de família d'aquesta setmana no ha de venir a la taula el que tingui iPhone.
Efectivament, sí, sí. Si és una fórmula que no tens per la mà, doncs la pots consultar al telèfon. Els smartphones serveixen per tot.
L'amic et compra els bitllets i el que té l'iPhone et beneix la taula.
Sí.
Organització. Qui se'n va a França a comprar els bitllets d'avió? Qui
beneix
la taula.
Ves que el Siri de l'iPhone, que és aquell assistent, no et contesti alguna cosa.
Sí, en també fi. És veritat, no?
Ostres, li diré al Siri que em proposa, diguéssim. Home, ara hi ha una guerra amb això dels assistents aquests dels mòbils que parlen, perquè Microsoft ahir va treure la versió nova de Windows Phone i també porta un assistent d'aquests que tu li parles i et contesta, com a la pel·lícula Her,
sí,
diguéssim,
sí.
I ara hi ha la competició sobre quin és el més graciós i quin és el més ocorrent i quin és el més intel·ligent.
Ja.
En fi, una altra cosa que també cal recordar. En molts llocs, les processons de Setmana Santa són tot un esdeveniment.
I tant.
Llavors, de fet, ja fa uns anys que les confraries, sobretot les andaluses, tenen aplicació mòbil pròpia, amb la qual pots estar al dia de les seves activitats i fins i tot seguir la processó, els passos,
els
en
punts.
Temps real. O sigui, on està la verge del perpetuo no sé què. Hi ha imatges i transmissions en directe. Aquestes sí que en trobareu per iPhone i per Android, i el que heu de fer és buscar noms característics, com que jo no els coneixia, però es veu que hi ha una figura que es diu el llamador.
El llamador. Llamador.
El Llamador. Llavors hi ha una aplicació que es diu iLlamador.
iLlamador.
Una altra que es diu Momentos Cofrades, sí? I una altra que es diu Al Hombro.
Clar.
Suposo que perquè...
Clar, ja les porten,
sí,
a sobre, sí.
Llavors també podeu buscar les paraules clau Setmana Santa i el nom de la ciutat on aneu, que normalment serà Sevilla o Càdiz o Burgos, però n'hi ha una de molt completa que es diu iCofrade, que inclou les activitats actualitzades de les ciutats, totes aquestes ciutats que us deia, i també de Madrid, Màlaga, Conca, Zamora, Puente Genil, entre d'altres.
No veig cap de catalana, no? Doncs
no, jo no n'he trobat cap, no he trobat cap aplicació mòbil que et permeti seguir processons a Catalunya. Si algun dels oients la coneix, que ens ho faci saber.
Hi ha gent dubtant de que internet és útil? Mira.
Per tot, fins i tot per saber on les porten allò a sobre les espatlles. Si ens referim a qüestions estrictes d'actualitat, Albert, fa uns dies que es va detectar el que en diem allò forat de seguretat, el més gran de la història d'internet. La pregunta clau és, estem en perill o les nostres dades, les nostres xifres, les nostres coses estan en perill?
S'hauria de veure aquí si són importants les coses que estan afectades, però sí, en realitat, si més no, les nostres dades han estat en perill i en alguns casos encara ho estan. A veure, aquest forat que deia es diu Heartbleed i és un defecte de programació d'una de les versions més popular del software de xifrat SSL, que és el cadenat aquell que surt a les pàgines web, al navegador web, quan us connecteu amb una web que és segura. Que també la reconeixereu per si en comptes de posar la adreça comença per HTTP, comença per HTTPS.
Sí.
Dos punts barra barra, eh? Llavors, el que s'ha descobert ara és que des de fa més de 2 anys aquest programa tenia un defecte que permet que qui conegui aquest defecte xafardegi les nostres connexions.
Ai.
Vull dir que pogués captar el nostre nom d'usuari i la nostra contrasenya. I, de fet, és important això que dic de qui conegui el forat, perquè el que s'està dient és que la NSA, o sigui, els espies nord-americans, sí que coneixien l'existència d'aquest forat, però que no l'havien fet públic perquè els anava molt bé per vigilar-nos.
Que mala gent que són.
Ho veieu, no?
Sí.
Llavors, webs afectades aquí...
Sí, segur que sí. O sigui, la majoria de les webs que fan servir SSL, que en algun moment tenen una connexió que presumeix de segura, poden haver estat afectades. Però no necessàriament les que s'ha dit, perquè l'altre dia hi havia una associació d'usuaris de banca que denunciava que l'Open Bank, el Sabadell i algun altre banc sí que tenien aquest problema. En realitat no és així. O sigui, tant el Sabadell com, per cert, també la Caixa, desmenteixen que ells mai hagin fet servir aquesta versió defectuosa del programa.
De pura xiripa, no?
Sí.
La podien fer servir o no?
Sí, sí,
o no,
clar. Sí, veiem, però de tota manera, el que passa és que tenen en compte que els bancs apliquen altres mesures addicionals de seguretat.
De seguretat, per
sort,
sí.
Per exemple, hi ha la targeta famosa de claus...
O l'Estat no sap quant tinc de saldo.
Jo crec que l'Estat segurament ho sap. I no és precisament per
si
un
forat. Si tens amics que et compren bitllets per ahí, això potser no, però...
L'Estat ho sap i no és precisament pel forat de seguretat de Heartbleed, crec jo. Però bueno, en qualsevol cas, vull dir, els bancs també tenen altres sistemes per, diguéssim, protegir els nostres calés, com la detecció d'operacions anòmales. O sigui, si tu fas una operació que no s'assembla en res al patró d'operacions que tu mantens habitualment, amb algú li surt una alerta
i
algú comprova, tal. En qualsevol cas, jo crec que el rumor d'aquesta associació de banca el que va fer és fer servir una de les moltes pàgines que hi ha en aquests moments d'internet que et permeten teòricament consultar si la web que tu t'interessa està afectada pel forat, però que donen resultats molt ambigus i jo francament no me'n referiria mai.
Podem fer alguna cosa allò com a protecció?
Sí, la recomanació evident és canviar la contrasenya, però no immediatament. És a dir, el primer que heu de fer...
Que hem d'esperar.
Sí, heu d'esperar... A veure, els creadors del software...
Que ho acabin d'agafar tot i després ja podem canviar la contrasenya.
No,
a veure, tampoc.
Aquest software que té el forat, en realitat són 4 voluntaris, literalment 4 persones, que ja l'han tapat el forat de seguretat. Però del que es tracta és de que totes les webs que el feien servir, que feien servir la versió defectuosa, apliquin la versió corregida. Llavors, fins que la web que us interessa a vosaltres comprovar no us hagi avisat de... Escolti, teníem
està
el problema
corregint.
I ja l'hem resolt.
T'han
no
d'avisar?
No canviem la contrasenya.
Hola, teníem el problema i l'hem resolt, perquè igual no t'avisen.
N'hi ha, que t'avisen, i jo els hi agraeixo. Aquests dies he rebut missatges de correu d'algunes webs a les quals jo estic donat d'alta, que em diuen, escolti, teníem aquest problema, ens sap molt de greu, ja l'hem corregit, ara li recomanem que canviï la seva contrasenya. N'hi ha d'altres que no ho han reconegut, llavors has d'anar buscant, i n'hi ha d'altres que ho avisen al seu blog, però no t'avisen proactivament a la teva. Al teu correu.
Voleu un truco per posar contrasenyes segures?
Truco? Truco, oi? Molt bé. Els assessors lingüístics ara...
contents ara. Voleu un truc per posar contrasenyes segures a internet?
Sí.
Per exemple, t'agafes i dius... recordo perfectament el dia que el Barça va guanyar 5-0. I de contrasenya poses les inicials d'això. R, P, E-D-B-5-0, per exemple.
Sí.
És molt pràctic, eh? Més del que sembla.
I després te'n recordes?
Sembla que hagi dit una tonteria i no ho és.
I no ho és.
Recordo perfectament, tu vas posant les inicials...
I sí, però igual després ja recordes perfectament el dia que el Barça va perdre contra no sé qui i t'equivoques.
T'has de centrar en una frase.
Clar, clar, és que al final amb això de les contrasenyes també és un altre tema.
Jo faig servir aquesta tècnica que diu el Genís, però amb coses personals meves.
Per exemple, què poses? No.
Sí, ja ho saben.
A no ser que la web sigui d'aquelles que et demana que no sé què estiguin... Ha de tenir dues majúscules, sí, un símbol d'interrogació...
Sí, això és el que passa. Sí. O els que et fan canviar cada X temps, de manera que arriba un moment que t'has perdut. I he arribat al punt d'haver-m'ho d'apuntar en un paperet i guardar-lo en un lloc allò.
Per exemple, a Catalunya Ràdio, no?
Perquè la d'aquí, la d'allà i la d'allà ja no són la mateixa com inicialment. I en tens tantes que arriba un moment que poses una contrasenya que no toca en un altre lloc.
El principal forat de seguretat, Marta, no són els templits, són els pòstits que teniu tots guardats al calaix.
Però aquests no els veu, el govern nord-americà no els veu.
Sí, però quan portis les Google Glass.
No, però no les portaré. Ja que parlàvem de bancs, també, i amb el fil una mica del que deia l'Albert, Genís, el Financial Times publica, ho he llegit aquest matí, em sembla que la Vanguardia també, que Facebook podria estar preparant un servei de diners online.
Sí.
Què vol dir això?
Ja tardaven.
Ara, a més, ens han de...
A veure, el calé fa anys que és virtual.
Sí.
Perquè fa temps que el sistema financer va deixar d'utilitzar el patró or. És a dir, 1.000 pessetes igual a no sé quantes unces d'or. Mm-hmm. Ara, unces aquí estan bé, eh?
Molt bé. Aquí molt bé. Has guanyat molts punts.
Sí. Fa temps ja que aquesta correlació es va perdre i ara, de fet, el valor d'una moneda té més a veure amb la confiança que els mercats tenen, mm-hmm, amb el país que emet aquella moneda. I ara, a més, a fenòmens com el de la Unió Europea, en què qui emet la moneda ja no és un país, sinó que és una cosa que ara, si, no sé si hi serem o no hi serem, però que...
Ara no t'avancis.
Hi ha una moneda que és gairebé virtual, que té un valor associat a una confiança. Per tant, això de que el calé és algo tangible, fa temps que no és així. Llavors, qui és que dona aquesta confiança? Un banc nacional, per exemple, mereix aquesta confiança. Facebook mereix aquesta confiança? Per exemple, si tu li donessis 10 euros a Facebook i Facebook tingués saldo a favor teu de 10 euros,
sí,
tu confies en Facebook de que administri això? Pues tu potser no, altre potser sí, etc. Però és raonable pensar que Facebook podria ser un operador que mereixés confiança.
Sí.
Per exemple, Apple té més cash efectiu líquid disponible que el govern dels Estats Units. Apple té més cash que el govern d'Alemanya. I crec que també que el d'Espanya, ara que ho dic, no? Sí. Llavors, en qui confiaries més? En un sistema financer avalat per Espanya o en un sistema financer avalat per Apple?
Clar.
Llavors, ja hi som pel tros.
Sí, sí.
Llavors, aquestes empreses ja ho han, fa temps que ho han vist i comencen a dir, mira, si tu tens saldo amb mi, jo ja gestionaré certes transaccions. Per exemple, per la compra d'un videojoc o per jugar una partida... Uh-huh. O per fer per passar-te 5 euros de tu, Marta, a tu, Albert. Mm-hmm. Llavors, hi ha gent que té aquest espai de relacional ja construït a Can Facebook, a Can Apple, a Can Google, on sigui. Llavors, el que han fet aquestes empreses, i Facebook ha fet el primer pas, i es agafa i dir, un sistema financer, reconeix-me que sóc un operador financer, reconeix-me que sóc un operador bancari. I ara el repte és que el regulador té que dir-li a Facebook quines
són
les condicions.
Sí, ho ets o no, o les condicions que necessiten.
Per exemple, a un banc li diu, has de tenir en dipòsit tant un percentatge
per
determinat respecte
no sé què,
als
no?
préstecs que has donat.
Sí.
O tens que tenir no sé què, tens que tenir tant en caixa. Després els bancs això passaven pel forro i ara han tingut algun problema.
Home.
No? Però aquesta normativa que el regulador va donar als operadors financers, ara Facebook li ha dit al regulador, què? Quines són les condicions? Que vull operar.
Ja estem esperant resposta.
Estem esperant resposta, però és imparable.
Home, penseu una cosa. Al món, som 7.000 milions de persones, n'hi ha 2.500 milions que no tenen compte bancari. I, de fet, aquesta proporció és més alta als països pobres. O sigui, tres quartes parts dels ciutadans dels països pobres no tenen compte bancari. Però, en canvi, què tenen tots? Telèfon mòbil. Doncs què passa? Que les operadores de telefonia ja estan actuant com a bancs. Vodafone, que és un dels principals bancs de Kènia, perquè la gent es traspassa diners de mòbil a mòbil, a Kènia, Tanzània, Egipte.
De saldo a saldo.
Clar,
sí.
Clar.
Ja té, no fa gaire, fa uns dies, li van donar llicència d'operador financer a Europa. Per què? Perquè aquest any començarà a donar serveis de banca a través del mòbil a països com Romania, per exemple.
Jo professionalment tinc la sort, l'honor i el privilegi de treballar per diferents entitats bancàries d'aquí d'Espanya, i totes saben que el seu proper competidor és una empresa de software, que ja no és, el seu principal competidor no serà un
banc. Altre banc, un altre caixa.
Les bufes vindran o de Can Google, o de Can Apple, o de Vodafone, o de...
Doncs això, aquest serà un tema, eh?
Aquest any Telefònica comença a donar també serveis de banca, però no els comença a donar, no els donarà directament, sinó que s'associarà amb dos bancs, amb el Santander i amb la Caixa.
Doncs en prenem nota, que em sembla que aquí tenim un gran tema de no sé si de present, però de futur segur. A veure, Albert, què li recomanem avui a l'Albert Cuesta? Un videojoc amb rerefons, com el definiries?
Rerefons polític i social.
I social.
Val molt la pena aquest joc, de veritat. Es diu Paper, Please. Papers, Please.
En plural, Papers, Please.
És molt poc
comú. I no
són
diners, els papers no són diners.
No, són papers. Papers per entrar o no a un país. De fet, és molt estrany aquest joc, perquè a banda d'entretenir, es fa pensar molt i fa patir. És per PC i per Mac, i el podem trobar a la plataforma Steam. Els mateixos creadors l'anomenen thriller distòpic de documentació. Per què? Tot passa l'any 82 en un país autoritari.
M'estic estressant.
Escolteu bé.
Thriller distòpic de...
Sí, de documentació. 82, país autoritari, on el nostre protagonista és elegit per fer una feina al Ministeri d'Admissions. Es trasllada amb tota la família, amb el seu únic sou, i és el responsable de donar conformitat o no a l'entrada de gent al país.
Sí.
I en el joc el que hem de fer és això, és una feina burocràtica de gent que vol entrar, i hem de mirar molt atentament, d'una forma molt atenta, la fotografia, si està caducat, de quina regió ve, etc etc. Té un rerefons...
Com de funcionari, ha de fer com de funcionari d'immigració, per entendre'ns.
Exacte, però té un rerefons de queixa molt gran, està molt ben fet, et poses a la pell de les persones que volen entrar, i a la pell teva, i la veritat és que val molt la pena, costa 9 euros, està per Steam, i és un d'aquells jocs, és independent, l'ha fet un noi, ha rebut molts premis, tothom n'està parlant, i la veritat és que val, jo penso que val molt la pena per la sensació de fer una feina burocràtica que depèn, i la teva tasca depèn de molta gent.
A molta més gent.
Albert, ja t'hi veig, eh?
Ja el torni vostè demà, diguéssim, a la finestreta?
No, i si ho fas
no,
malament...
No, torni demà. Escolta'm, i la ferramenta d'avui, Albert, per acabar?
He portat el nou telèfon de gamma alta d'HTC, que es diu One M8, i jo diria que, el que tu tens a la mà i m'ho confirmaràs, però diria que és el més semblant a l'iPhone des del punt de vista de luxe. Allò que en diuen telèfons premium, vull dir, amb un acabat metàl·lic, que per diferenciar-se...
Una miqueta més gran, no?
Sí, aquest té pantalla de 5 polzades.
Però això és Android, no?
Això és Android.
Digue'm, això no podem venir a la taula.
Amb això no podem venir a la taula.
No t'interessa, no t'interessa.
Efectivament. Però a part d'aquesta qualitat de qualitat de fabricació que té, és molt potent, i té una cosa que és nova dins d'HTC. HTC era de les poques empreses que fabriquen telèfons Android que resistien a incloure el català dins del sistema operatiu. Aquest és el primer HTC que porta
el català
incorporat.
Clicats, Matí de Catalunya Ràdio. Molt bé.
Telèfon de luxe, telèfon en català.
Molt bé. Escolteu, jo, si voleu, tinc aquí un altre telèfon que potser podem venir a taula, si us interessa, eh?
Vale.
Si us interessa. Moltes gràcies. Que tingueu una bona Setmana Santa amb una cosa o una altra, beneint, anant a veure museus de veritat amb la guia o sense, però fins la setmana que ve.
Gràcies igualment.
Gràcies, Albert. Genís, Albert, bon dia.
Adéu. El Matí de Catalunya Ràdio.